TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 11 de juny, en què parlam de les 67 persones que han estat desallotjades de l'antiga presó de Palma, l'espai municipal abandonat on en aquests darrers mesos hi havien arribat a dormir més de 200 persones sense sostre. L'Ajuntament ha executat l'ordre judicial amb un fort dispositiu policial i sense incidents destacats. Alguns dels que fins ahir vivien en aquest espai, però, lamenten que no tenen alternatives reals. El batlle Jaime Martínez respon.
Tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
Estan anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
S'han instal·lat mòduls temporals al Parc de Bombers de Palma durant dues nits per a les persones desallotjades que ho necessitin. Avui ja han passat la matinada al Manco 14 persones. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. L'expresident del Parlament, Baltipi Cornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
Aquest ha interposat una querella contra Pi Cornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama 30.000 euros.
I les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma.
Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado.
La priora Sor Ángeles Sanz diu que intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
Això després d'una sentència del Tribunal Suprem que ratifica que aquest ordre i no el bisbat n'és el propietari, descarten usos que no vagin en l'esperit de les Jerònimes, incloent-hi l'hotel que rumorejava que s'hi faria.
El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
Una iniciativa a proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits.
I atenció a la votació que ha començat entre els veïnats de Sant Antoni a Eivissa,
que tenen fins dia 24 per decidir si volen canviar-li el nom a l'West End. L'Ajuntament vol deixar enrere la imatge de turisme d'accessos.
5 persones han estat ateses per inhalació de fums en un incendi en un edifici de Sant Josep de Sa Talaia.
Un immoble que ha hagut de ser desallotjat per complet està a prop de les 12:30 de la matinada.
I la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges.
Ho ha dit durant la Comissió de Salut del Parlament, en què ha defensat precisament que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. La diputada del PSI, Patricia Gómez, per la seva banda, l'acusa de malversació.
Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
I les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu.
Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera dana d'Eivissa la passada tardor.
I aquesta matinada hi ha hagut una nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars dels Estats Units han completat una ronda d'atacs dins l'Iran, segons el comandament central del país.
Aseguren que unitat del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
I en els esports, el Palma Futsal força el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquín s'imposaren per 6 gols a 4 contra el Pozo i dissabte a les 7 de l'hora baixa disputaran el Palau d'Esport de Múrcia el partit decisiu que definirà qui s'enfrontarà al Barça a la gran final a 5 partits. No tot són bones notícies pel Palma, perquè el club s'ha vist implicat en un possible car de tripijot de partit. Segons informa el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per influir en el resultat del partit en el qual el Rivera Navarra jugava no perdre la categoria. La investigació apunta que s'hauria destinat aquesta quantitat de doblers per influir en el resultat en determinat jugador de l'equip mallorquí. En futbol, avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre, l'estadi Azteca disputarà el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic, del tècnic mallorquí Toni Amor, i en el playoff d'ascens a primera divisió, el Màlaga, ara el segon finalista, després d'empatar un gol contra les Palmes, i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, avui ens tornarem a tenir una jornada dominada per la tranquil·litat, però arriben núvols alts que deixaran el cel una mica enterbolit. De fet, ara ja tenim aquest cel un poc més blanquinós a Menorca i també a Mallorca, amb el cel més estirat a Eivissa i a Formentera. Esperem també un dia dominat per l'entrada de vent encara de component nord. Bufen cops moderats a forts a Menorca i això fa que la situació a la mà també sigui complicada. Tenim avís groc activat a Menorca per temporal amb ones de 2-3 metres. De fet, les zones arriben a 3 metres ara al sector del nord, del port de Mou, per exemple. Una situació que estarà marcada també per la temperatura moderada, amb unes temperatures màximes que pujaran fins als 24-25 graus a Menorca, també al nord de Mallorca aquests valors, però més alts al sud de Mallorca, també el ponent 28-27 graus de màxima. A Eivissa, Formentera, també tindrem aquests valors de 26-28 graus. La temperatura avui migdia, primeres hores del cap vespre. Aquest vent de component nord, a partir d'avui a darrera hora comença a fluixar, però així tot, durant avui, una situació a la mà complicada a tot el nord. Aquesta pròxima nit i matinada davallaran les temperatures mínimes, ja ho han fet avui, i demà les màximes tornen a pujar. De fet, esperam un cap de setmana marcat per la pujada de temperatures i també el cel destapat. Ara tenim 20 graus a Ferreries, 21 a Ciutadella, també a Maó, 21 graus a Alcúdia, 20 a Inca, 22 ja a Palma, i a les Pitiuses tenim 19 graus a Sant Antoni, 22 a Eivissa i també a Sant Francesc.
Ara són les 8:07, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Neus Pericàs a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I comencem amb la darrera hora del desallotjament forçós a l'antiga presó de Palma. Fins les 9:30 del vespre s'havien desallotjat 67 persones, de les quals 14 s'han traslladat als mòduls instal·lats al Parc de Bombers de Palma, on hi han passat la primera nit. És l'alternativa d'allotjament temporal que els ha ofert l'Ajuntament de Palma. Avui estan pendents que se n'actualitzin tots els detalls i, de fet, d'aquí a mitja hora en parlarem amb el primer tinent de Balla, amb Javi Bonet. Aquest desallotjament temporal judicial ha transcorregut enmig d'un fort desplegament policial i de moment no s'han registrat incidents greus.
S'han instal·lat 4 mòduls prefabricats equipats amb llits facilitats per la Creu Roja, que romandran operatius durant 2 nits al Manco en horari de les 7:30 del capvespre a les 9 del dematí. Segon cort, els tècnics municipals, juntament amb la Fundació de la Sapiència, que és una entitat que és del Bisbat, s'hi han desplaçat per oferir els seus recursos i acompanyament a les persones que ho necessitin. Metges del Món, per la seva banda, ha respost en crítica. Retreuen als serveis socials que no hagin cercat una alternativa personalitzada per cada cas. El balde de Palma, Jaime Martínez, respon això.
És que fa 4 mesos, i és més, un parell d'anys que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives. I avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
L'operació de desallotjament va començar a les 12 del migdia en compliment de l'auto judicial que es va dictar el passat 29 de maig i que va autoritzar l'execució d'aquesta actuació davant el greu risc per la seguretat de les persones que romanien en aquest immoble. Recordem la successió d'incendis que s'hi varen declarar. A més, la Policia Nacional ha detingut diverses persones sobre les quals passaven ordres d'expulsió del territori nacional. El portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, ha criticat que els ocupants no puguin endur-se les pertinences de les barraques.
Las dos últimas personas que han salido, las últimas tres personas, son una buena imagen. Han salido una pareja, españoles, ambos con trabajo, y ambos están aquí porque no pueden pagarse ni el piso más económico para alquilar.
Un dels residents de l'antiga presó, que treballa com a tècnic de neteja, ha retret que les alternatives que han oferit des de l'Ajuntament no són reals.
La solució és que venga una treballadora social que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
I una altra persona desnonada ha afirmat estar preocupada perquè, diu, es veu vivint de nou al carrer.
Ahora que uno vive una más centrada, más correcta, más con su trabajo, su no sé qué, su no sé... Llega esto y a veces te hacen retroceder. A mí hoy me han dado ganas hasta de volver a tirar la toalla después de 6 años que llevo sin consumir.
L'operatiu policial durarà, segons Cort, uns dies i es preveu que la setmana vinent es realitzaran els tapiats de la presó i s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament inicià aquest procés a finals del mes de febrer, quan en el recinte hi vivien 226 persones. Tot això amb l'objectiu de recuperar la possessió de l'immoble.
I també hem sabut que mig miler de persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, i la majoria ha estat a prop de les Balears. Són un 54% més de víctimes que les que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dades del 2025. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a més de 1.300 persones. Elena Trinidad.
Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i, recorden, el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
I tot això quan avui, precisament, el papa Lleó XIV visita les Canàries, en concret el port d'Arguineguín, que històricament ha estat un punt d'arribada de migrants, va arribar a ser conegut com el port o el moll de la vergonya, ja que va ser tot un símbol de la crisi humanitària per mort de la migració irregular.
Això serà a la primera hora del dematí, després al migdia visitarà la catedral de Santa Anna de les Palmes i a l'hora baixa presidirà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària per divendres anar cap a Tenerife. Dèiem, però, tot això serà avui. Ahir Robert Prevost va tancar la visita a Barcelona a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, des d'on precisament va demanar que aturin les guerres i que es tingui cura dels refugiats i dels migrants.
Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
Una benedicció, per cert, que va aprofitar per tornar a parlar en català.
Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte...
El pontífex va definir la Sagrada Família com a símbol d'unitat i de concòrdia. Al dematí va passar per l'abadia de Montserrat, on va ser rebut per milers de fidels presidint l'oració del Sant Rosari. Es va encomanar també a la Moreneta, que és com es coneix popularment la Verge de Montserrat. En la seva missió va dir de cercar justícia i pau al món.
Són les 8 i 13 minuts, ara parlant d'altres qüestions. Encara relacionades, però, amb la religió, perquè les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet, al centre de Palma, i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. És la intenció que han expressat la priora de l'immoble i l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que enceta el convent de Palma després que el Suprem ratificàs que aquest ordre n'és propietari. Descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel cartel que es rumorejava.
Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir quina és la titularitat d'aquest edifici, aquesta congregació acull en satisfacció la decisió del Tribunal Suprem, que els ha donat la raó, dèiem, en aquesta disputa amb el Bisbat de Mallorca, i els reconeix com a propietaris del convent de Santa Elisabet de Palma. Ara, diu la priora, Sor Ángeles Sanz, comencen a estudiar-ne el futur.
S'acaba una etapa y con toda nuestra esperanza se abre otra en la que junto a mi consejo nos ponemos a trabajar. Con la ayuda de la Divina Providencia seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado en el que reposan 525 monjas jerónimas que le dieron vida al monasterio.
L'advocada Maria del Pilar Rosselló ha recordat que les jerònimes són un ordre de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui venda o sigui lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu.
Estas piedras, este arte, lo que encierra aquí, todo esto habla, tiene una función evangelizadora, tiene un carisma inherente, impregnado, que a su vez tiene que resplandecer hacia los demás. Y por tanto, se insiste en la indicación de mantener, si es posible, la vida religiosa y, si no es posible la vida religiosa, buscar un destino que sea compatible con el plan carismático de la orden.
L'únic projecte que s'ha presentat els darrers anys és de l'entitat Amadip Esment, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. També s'ha obert a altres possibilitats, com ara compatibilitzar un ús universitari amb exposició de valuoses col·leccions d'art sacre que atesora l'ordre.
I l'expresident del Parlament, Balti Picornell, declararà avui en qualitat d'investigat davant els jutjats de Palma per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. Campos ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama 30.000 euros. Carme Moreno.
A més, el diputat de Vox té previst ampliar la querella perquè diu que la conducta de Picornell s'ha intensificat i presumptament hi haurien més persones, algunes dirigents o exdirigents polítics, que també haurien fet difusió d'aquest insult. En la querella, Jorge Campos assegura que la conducta de l'expresident del Parlament per Podemos, reiterada, obsessiva i sistemàtica en el temps, i que lluny de mostrar penediment, Balti Picornell ha abrevejat públicament d'haver insultat Jorge Campos. Segons el diputat de Vox, hi ha jurisprudència que diu que la llibertat d'expressió protegeix la crítica política, però aquesta empara desapareix quan les expressions passen a ser insults desconnectats de la crítica legítima. A més, segons Campos, hi ha l'agreujant de reincidència. Hem de dir que l'Assemblea Sobiranista ha convocat avui a les portes dels jutjats de l'Avinguda Alemanya de Palma una concentració de suport a Balti Picornell.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Ara són les 8 i 17 minuts. El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
Així és una iniciativa proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits que demanen altres grups de l'esquerra. Són Iago Negueruela, del PSIP, José María García, del grup Mixt, Unides Podem, i Lluïsa Pesteguia, Més per Mallorca.
Los trabajadores y trabajadoras de estas islas, las personas que viven aquí, tendrán sus carreteras colapsadas en verano. Nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta ley entre en vigor lo antes posible.
El problema del plazo es que si esto va a ser efectivo para este año ya. Y entendemos que esto no va a ser efectivo para este año ya.
Fins i tot per una responsabilitat de cada ciutadans, aquesta angulògica, fer aquesta tramitació lo més diligentment possible.
El Partit Popular encara no ha revelat quin serà el sentit del seu vot. Marga Duran.
S'adú a final del mes de juliol o es debat de prendre en consideració, s'adú la primera setmana de setembre, escoltin, no canvia res.
Un procés que la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, titlla de populista.
De querer habilitar julio, cuando han tenido 8 años de gobierno seguido y continuado.
El que finalment ha quedat descartat amb els vots de Vox és la lectura única que permetria l'entrada en vigor immediata d'aquesta llei.
I els hotelers de Mallorca han fet una resposta contundent a la manifestació contra la saturació turística convocada pel juliol. La federació defensa que la congestió respon sobretot a dèficits d'habitatge, infraestructures i oferta no reglada.
Sí, perquè el president de la FEM, Javier Vic, diu que entén el malestar que pot provocar entre el resident l'alta densitat de visitants, però nega que els hotelers i també turistes en siguin directament els responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable en els darrers anys, No ha passat, però, crítica amb el lloguer vacacional.
Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final cuando vemos las manifestaciones vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
Paraules de Vic durant la presentació de la nova campanya 2026 amb missatges de convivència entre residents i també visitants. Es llançaran els eslògans en 14 tanques encartellades i també milers de pòsters que es repartiran arreu de 870 establiments de Mallorca. El president dels hotelers també confirma xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, tot i l'actual, diu, context geopolític internacional que complica, diu, les previsions.
I en aquests moments els bombers de Mallorca que informen que estan actuant en un hotel de Magaluf, en un incendi que s'està produint des de primera hora, com dèiem, en un establiment hoteler situat a Magaluf, a Calvià. Tot d'una que en tinguem més detalls, vos ho ampliarem. Ara són les 8 i 20 minuts.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 21 minuts. La gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la Comissió de Salut, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus.
Son Espases tiene un problema que no es mínimo y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
Aquesta era la resposta a les crítiques del Partit Socialista, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió. Era la diputada del grup parlamentari socialista, Patricia Gómez.
Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación. Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a dimitir?
Aquestes eren les declaracions, aquest era el que va donar de si aquesta comissió al Parlament de les Illes Balears, mentre a Madrid el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per abordar la reforma de l'Estatut Marc i la vaga de metges va acabar ahir sense acords davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no renunciarà a l'Estatut Marc perquè això diu que suposaria trair els seus companys. La setmana que ve, els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió. I avui també destacam que les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos de l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera dana d'Eivissa la passada tardor. Fins ara, quan hi havia un fenomen meteorològic advers, es treballava amb unes instruccions genèriques, però la Conselleria d'Educació i Emergències ha vist que arran de la dana d'Eivissa és necessari tenir un protocol clar d'actuació en els centres. També s'estableix com actuar en cas d'onades de calor i de fred. Escoltam el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins el centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
Han de dir que, a banda d'aquest protocol, a partir del pròxim curs escolar, l'alumnat també rebrà formació sobre fenòmens meteorològics adversos com inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200. I avui també vos contam que l'edifici Gemini a Sant Josep de Sa Talaia s'ha incendiat avui de matinada. L'immoble s'ha hagut de desallotjar i s'han valorat 5 afectats que presentaven símptomes d'inhalació de fums. Els fets han ocorregut prop de les 12:30 de la matinada i hi han intervengut la Guàrdia Civil, els bombers i 3 ambulàncies. A banda d'aquest incendi a Eivissa, també estan pendents en aquesta hora d'una actuació dels bombers de Mallorca en un hotel, en un edifici alt situat a Magaluf, a Calvià, on actuen, com dèiem, des de primera hora del matí per un greu incendi que s'està produint en aquests moments. Així arribam a les 8:25, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
L'Illes Balears, Palma Futsal, continua viu al play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va guanyar per 6-4 el Pozo Múrcia i va forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie, que es disputarà dissabte a terres murcianes. Xaruto d'Ibao, Fabinho i Penya a la primera part i de nou Fabinho i Machado a la segona marcaren el gol del Palma, que donaren una victòria clau per continuar amb opció de jugar a la final pel títol de Lliga i també de disputar l'any que ve la Champions. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma Futsal.
Creo que hemos hecho una primera parte espectacular. Nos hemos ido de 2 goles, pero ha sido un partido para haberme ido de 3-4 goles la primera parte. No somos superiores y la segunda parte sí que es verdad que hemos regulado, solamente empezamos encajado y bueno, ahí ha estado todo más dividido, más igualado. Y hemos salido a sufrir y al final no pudimos acabar el partido. Y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma y creo que lo hemos hecho.
Aquest tercer partit de la sèrie de semifinals es disputarà dissabte a les 7 de l'hora baixa al Palau d'Esport de Múrcia, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I també pel que fa al Palma Futsal, el club s'ha vist implicat en un possible car de tripijoc de partit. Segons informa el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per a influir en el resultat del partit en el qual el Ribera Navarra jugava no perdre la categoria i que finalment no van fer, ja que el maig va acabar amb un 6-3 favorable als locals. Segons recull l'acte judicial, la investigació indica que s'hauria destinat aquesta quantitat de doble és per a influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. El president del Palma Futsal, José Tirado, s'ha mostrat sorprès en declaracions en aquesta casa.
Evidentemente sorprendido. De parte del club, pues, tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa. Y evidentemente, pues, a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero y apoyamos a quien tengamos que apoyar porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
I en futbol avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre, l'estadi Azteca disputarà el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic. Recordant que el conjunt mexicà dirigit a la banqueta per Javier Aguirre i el tècnic mallorquí Toni Amor. Espanya jugarà dilluns a les 6 de vora baixa contra Cap Verd. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista ertenen Sergi Darder ha parlat de la pròxima temporada a la segona divisió. Sergi Darder té clar que el conjunt mallorquinista ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera.
Teòricament hem de ser un equip, pues, no volen demagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a l'ascens i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca, pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona, pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
I en el play-off d'ascens a primera divisió, Màlaga és el segon finalista després d'empatar un gol contra les Palmes i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria. A la primera federació, l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, ha parlat per IBT Ràdio de la seva sortida del club. Lara s'ha mostrat dolgut en la directiva encapçalada per Amadeo Salvo.
Con muchas operaciones,
en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera. Creo que eso se podía haber evitado, teniendo en cuenta que yo no digo que sea más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno.
I a la segona federació, Òscar Troia diu adeu a la banqueta del Poblense. Després d'una dècada d'èxits a sa poble, el futur del tècnic es comença a aclarir. El seu destí serà l'Estadi Balear. Òscar Troia serà el pròxim entrenador de l'Atlètic Balears i ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco. El fins ara tècnic del Poblense arribarà acompanyat del jugador Nofre Riera. El futbolista també ha fitxat pel club blanc i blau. Fins aquí els esports. Tornem a partir de la 1:05 en el programa Esports 3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8:30, repassam quines seran les claus d'aquest dijous. En aquests moments els bombers de Mallorca actuen en un greu incendi en un edifici de Magaluf. La darrera hora és que, segons l'Ajuntament, es tracta d'uns apartaments particulars i no, per tant, un hotel, com havia dit en un primer moment els bombers de Mallorca. En aquests moments, com dèiem, i des de primera hora, efectius dels bombers intenten extingir un incendi en un edifici d'apartaments particulars a Magaluf, a Calvià. Ampliarem aquesta darrera hora quan es produeixin novetats. Avui també destacam que l'expresident del Parlament, Baltipi Cornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
Campos ha interposat una querella contra Pi Cornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat pels danys morals patits. Campos li reclama 30.000 euros.
A partir de les 8 i 45 minuts a l'informatiu matí serà el torn de la informació de proximitat, de les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu. A Eivissa, l'actualitat també centrada per un incendi. 5 persones han hagut de ser ateses i un edifici desallotjat per un foc que es va declarar a nit a la platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El foc es va iniciar al voltant de les 12:30 de la mitjanit a la segona planta de l'edifici Gemini al carrer Porreres de Platja d'en Bossa i va afectar un total de 3 habitatges. Més de 20 pisos d'aquest edifici van haver de ser desallotjats pels bombers i 5 persones van ser ateses al lloc de l'incendi. Totes elles per inhalació de fum han estat lleu i no van haver de precisar trasllat a centre hospitalari. Al lloc dels fets es va mobilitzar Guàrdia Civil, bombers i tres ambulàncies.
I a Menorca, la presó de l'illa acumula 4 mesos sense director. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La baixa mèdica del màxim responsable del centre penitenciari no ha estat substituïda. Això ha generat encara més dificultats a l'hora de gestionar la presó, que les darreres setmanes, a més, ha viscut diversos conflictes amb interns i on els treballadors denuncien manca de personal des de fa temps. El centre hauria de tenir 4 càrrecs directius, a més del director, 3 subdirectors. Doncs bé, durant 2 mesos Menorca ha estat amb un sol responsable, el de seguretat.
A Mallorca, Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per Avícola Sant Perot a Sant Brau. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Preveu plegar fins a 80.000 gallines a la primera reunió a nit, malestrant de les 150 persones que hi van assistir. Tot i que es troba en una fase molt embrionària, el govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada el 2025.
I avui també parlam d'una altra qüestió d'actualitat a l'entrevista, perquè fins a les 9:30 d'ahir vespre s'havien desallotjat 67 persones de l'antiga presó de Palma. Ara actualitzam aquestes dades i faim balanç de com va anar aquest dispositiu.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Perquè també, segons aquestes dades que coneixíem ahir, al Manco 14 persones es van desplaçar cap al parc de bombers de Palma. Allà s'hi ha instal·lat un lloc per passar-hi la nit durant el Manco 2 nits per aquestes persones que han d'estar desallotjades. I ara, com dèiem, en feim balanç i actualitzem les dades amb el primer tinent de batlle de l'Ajuntament de Palma, Javi Bonet. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio. Allò que primer vos volien demanar era el balanç. Quin balanç feis d'aquest desallotjament, aquesta fase ja de desallotjament forçosa que va començar ahir?
Bé, jo crec que avui és un dia important. És el primer dia, el primer vespre, que la presó antiga de Palma està buida després de 12 anys. Ahir se va produir en el desallotjament forçós, després de quasi 4 mesos, 3 mesos i mig de procés, en el qual s'ha anat fent molta feina amb totes les persones que hi havia allà, oferint-los tots els serveis públics que hi ha a disposició, tant de l'Ajuntament com de CIMAS, com del Govern Balear, inclús de moltes associacions privades, com Càritas, que ha posat a disposició, la Sapienza, que també depèn del bisbat i han posat a disposició, per tal de donar-li solucions a totes les persones que vivien allà. I finalment s'ha produït el que el jutjat ens va donar el mandat fa una setmana, que s'havia de produir aquest desallotjament forçós, bàsicament perquè els informes tant de policia com de bomberos com de protecció d'edificis de l'Ajuntament de Palma demanaven i exigien que se fes aquest desallotjament per un tema de risc real per la vida de les persones que habitaven allà.
Entre tots aquests recursos que s'han mobilitzat, un d'ells d'urgència, podríem dir, de darrer moment, ha estat aquest parc de bombers de Palma. Ja s'han ubicat uns mòduls on hi podran passar dues nits aquestes persones que ahir varen ser desallotjades. Finalment, teniu dades de quantes persones han passat efectivament la nit en aquest mòdul del parc de bombers de Palma?
Sí, ahir a les 10:30 del vespre, que va ser el darrer moment en el qual vàrem estar allà presencialment, havien arribat 14 persones, finalment, no se va afegir cap més d'elles. El vespre, per lo que han sentit avui de matí, que he xerrat amb ells, ha transcorregut en total normalitat, se'n varen anar a dormir a primera hora, i és el darrer recurs, després de 4 mesos de donar diferents possibilitats. El que no volíem era que les persones que arribessin a fer feina a darrera hora no tinguessin un lloc on dormir. Però ara tindran encara una altra oportunitat avui, però sí que a partir d'avui han de cercar solucions ells, perquè han tingut 4 mesos per cercar-les.
En general, les persones que quedaven ahir dins l'antic recinte penitenciari van cooperar amb els agents per amb aquest desallotjament?
He de dir que el desallotjament va ser molt pacífic, va haver total normalitat. Evidentment, algunes persones varen mostrar el seu enfado per la situació, però crec que és més per la situació real que no per aquest desallotjament en si, perquè ja sabien que s'anava a produir, sabien que era imminent, i ahir simplement va ser el dia en el qual els dos dispositius que s'havia creat un òrgan conjunt, tant de la Policia Nacional com de la Policia Local, se va proposar aquest dia perquè se dugués a terme.
Hem de dir que aquest desallotjament, que ha estat criticat per algunes entitats socials, també ha estat sol·licitat per alguns veïnats, també famílies del CEIP Casc Episcol, que està situat just de vora, i havien denunciat alguns incidents. A partir d'ara, com es garantirà perquè això no torni a passar, perquè no se torni a ocupar aquest espai municipal?
Bé, jo per a mi sí que voldria que aquestes entitats socials, en teoria socials, que han criticat aquest desallotjament, no els han vistes durant 4 mesos, no els han vistes ajudar en cap moment durant 4 mesos. L'únic que han fet ha estat alentar a les persones a viure un lloc on s'han produït només durant aquests 4 mesos quasi 9 focs, i a llarg dels anys anteriors més de 70 focs que haguessin produït la mort de segurament qualcuna de les persones. Per tant, crec que aquestes entitats socials, en teoria socials, que han criticat aquest desallotjament, haurien de repensar-se si les seves finalitats són les més adients. I igualment, com comentaves, tenim veïnats que ho demanaven perquè la zona els darrers anys s'havia degradat molt. Hi havia robos, hi havia vidre romput de cotxes i de més, i ara el que volem és recuperar la normalitat. Ahir mateix vaig poder tenir l'oportunitat de xerrar amb la directora de l'escola que hi ha just a Ferrada de vora, i mos agraïa la tranquil·litat en la que han pogut estar aquests darrers 3 mesos i la que vendrà d'ara endavant.
Sabem que en aquestes instal·lacions hi ha com a dues parts diferenciades, una que era la presó pròpiament dita i una altra part situada davant, la part de la carretera de Solla, que eren els habitatges dels antics funcionaris. Aquesta part també ha estat desallotjada, o quina és ara la situació? Com queda aquesta part que està més a l'altra banda, diguéssim?
Sí, hi havia dues parts clarament diferenciades perquè hi havia situacions diferents. A una, com vos deia, hi havia tres informes de bomberos, de policia local i de protecció d'edificis que demanaven i exigien aquest desallotjament per un risc real, tant de foc com d'insalubritat, com de risc de col·lapse de la mateixa presó. I després hi ha les finques dels funcionaris que no tenen aquests informes i, per tant, van per una altra via. Nosaltres, igualment, iniciarem ara el procés de recuperació possessòria de les finques dels funcionaris perquè, com sabeu, al llarg termini tenim previst fer un projecte que surten més o manco 140 vivendes dotacionals que han d'estar en aquella zona, de més d'una ampliació per la sortida de la via cintura. Per tant, també no sabem si serà d'aquí 3 mesos, d'aquí 4 o d'aquí quant de temps que mos autoritzi el jutjat per fer desallotjament també de les antigues cases dels funcionaris de presons.
Idò, moltes gràcies per actualitzar aquesta situació i per explicar-nos una mica com va anar tot aquest procés. Javi Bonet, primer tinent de Balda, gràcies per respondre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
I en aquests moments també vos hem d'actualitzar la informació relacionada amb aquest incendi que s'ha produït en un bloc d'habitatges, en un bloc d'apartaments situat a Magaluf. Segons l'actualització que ens acaba d'informar emergències, al manco dues persones han mort en aquest greu incendi. Com dèiem, els bombers de Mallorca des de primera hora estan actuant, intentant extingir aquestes flames, intentant rescatar tota aquesta gent. Quatre persones han estat traslladades als centres hospitalaris, quatre han estat també valorades i finalment no ha fet falta aquest ingrés, alguns per inhalació de fums. També hi ha 8 persones que ara mateix el 061 n'està valorant l'estat de salut i 8 bombers també han estat atesos in situ al lloc dels fets. Per tant, ha estat un incendi molt greu el que ha passat aquesta primera hora del matí en aquest bloc d'apartaments de Magaluf a Calvià. Com dèiem, dues persones han mort a causa de les flames. Ara són les 8:40, fem una petita pausa i tot d'una continuem amb la informació.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ara són les 8:41. El Banc de Sang i Teixits de les Balears ha organitzat diverses col·lectes arreu de les illes per aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que és aquest diumenge, dia 14 de juny. Enguany, amb el lema Una gota d'humanitat dona sang, salva vides, es pretén arribar a les 200 donacions diàries. Ens ho explica Neus Pericàs, que és en directe des de la seu d'aquesta entitat, del Banc de Sang i Teixits a Palma. Neus, bon dia.
Bon dia, així és. El Banc de Sang i Teixits s'ha marcat aquest gran objectiu, 200 donacions de sang diàries en una setmana plena d'activitats a diversos municipis d'arreu de les Balears. Hem pogut parlar amb Teresa Jiménez, directora metge de la Fundació, que ens ha explicat la rellevància que pot arribar a tenir una sola donació. L'escoltam.
Bueno, una donación de sangre aporta tres componentes sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas, y cuando se procesan y se separan pueden ir dirigidos a tres tipos de pacientes. Entonces podemos resumir que una donación salva tres vidas o ayuda a tres vidas.
Com veus, una sola donació té un impacte increïble i cal destacar, però, que durant l'estiu el nombre de donacions baixa. Escoltam de nou a la doctora Jiménez.
Pero sí que es cierto que hay épocas del año en las que bajan las donaciones. No es que hagan falta más donaciones porque haya más pacientes, sino porque realmente bajan las donaciones. Y una de ellas es el verano. Por eso es importante que antes de irse de vacaciones, los donantes habituales donen sangre y los que no sean donantes, que se hagan donantes.
Així que s'anima a totes les persones d'entre 18 i 65 anys que estiguin sanes a fer aquesta donació de sang, perquè aquest petit gest té un gran impacte positiu en la vida d'una persona. Per més informació sobre les donacions i activitats d'aquesta setmana, es pot visitar el web donasang.org.
Gràcies, Neus. Ara són les 8 i 43 minuts. Repassam altres assumptes de l'actualitat internacional. I ho feim parlant de la nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars nord-americanes han completat una ronda d'atacs dins d'Iran, segons assegura el Comandament Central dels Estats Units. Sota la direcció del comandant en cap, els unitats del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
Segons el comunicat d'aquest mateix comandament, els atacs són una resposta a l'agressió iraniana injustificada i continuada, assegurant, segons els funcionaris, els objectius suposaven una clara amenaça per les forces nord-americanes i pel trànsit marítim comercial internacional que opera en aquests moments a la regió. De fet, ahir al vespre, en una compareixença davant premsa al despatx Oval, Trump ja havia dit textualment que atacarien fort a l'Iran.
I amb aquestes paraules de Donald Trump arribarem a les 8 i 45 minuts. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí, amb la informació de proximitat.
TV3 Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts, bon dia. Manacor es mobilitza contra la macogranja de gallines projectada per Avícola Son Perot a Sombrau. Preveu aplegar fins a 80.000 gallines. A la primera reunió celebrada a nit, malestar entre les 150 persones que hi van assistir, tot i que es troba en una fase molt embrionària, el govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada el 2025. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem bastanta retenció a l'autopista d'Andratx en sentit cap a Palma, pràcticament des de la costa d'Emblana fins a l'arribada a la via de cintura, i trobaran retenció en degut a una petita topada que s'ha produït un poc tant des de la incorporació cap a la via de cintura. El vehicle està ocupant part de l'esquerra i esquerra i això està ocasionant bastanta retenció. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Escarrera Bo, també a la Taulera, i també en sentit aeroport a la zona de les escoles trobaran també un bocinat de circulació lenta. Les arribades a Palma, des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor són algo lentes, i també volem aprofitar per demanar precaució i paciència, ja que és l'autopista d'Inca en sentit cap al Codí encara continuen les obres d'asfaltatge, i en aquest punt un poc a tant d'arribar a Campanat sobran també retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Lluís Menéndez, al control tècnic, fem una aturada per a la publicitat i continuem.
Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per Avícola Son Perot a Sombrau.
Preveu plegar fins a 80.000 gallines i la primera reunió celebrada nit malestar entre les 150 persones que hi van assistir. Tot i que es troba en una fase molt embrionària, el govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada l'any passat. Els residents els més afectats són els de Sonsoneda. Es van reunir a l'esplai de Nacamela i han decidit, com a primera mesura, fer una recollida de firmes. Plantegen altres mesures reivindicatives, com la presentació d'al·legacions o un seguit de protestes per aturar el projecte ramader.
Ens mostrem en contra d'aquesta macrogranja de 80.000 gallines i la primera passa va ser això, mostrar aquest descontentament i un poc la desesperació de que això no se pot fer. I per tant, el primer que hem fet és organitzar-nos una mica el veïnat de Sant Sureda, que som els que estan més a prop de la finca de Sant Brau.
Crec que hi ha molts motius per intentar aturar aquest projecte, que no se faci. Crec que hi ha moltes bases i al·legacions que han trobat conjuntament amb l'Ajuntament per aturar tot això.
La iniciativa preveu dues naus de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. La producció estimada serà de més de 25.000 d'ous. El batlle de Manacor, Miquel Olivés, també s'ha mostrat crític amb el projecte.
Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de l'instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot ho pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
La iniciativa va entrar en exposició pública a final del mes passat. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus. Canviant de qüestió, en successos ha quedat extingit l'incendi a Porto Cristo que ha cremat a un primer pis d'un habitatge del carrer de la Concepció. Una dona i la seva filla que es trobaven a la casa n'han pogut sortir il·leses. El foc s'hauria originat al menjador i s'han cremat diferents mobles. Bombers del parc de Manacor han aconseguit controlar i apagar el foc, que només ha causat danys materials i no ha afectat les cases confrontants.
Bueno, això en principi ha estat un incendi d'interior, afectat en el menjador, sofàs i mobiliari. En principi ha estat un incendi relativament bo de controlar, amb una càrrega de foc important i unes temperatures importants, però amb molt fàcil d'accés. Tenim el punt d'inici localitzat, però les causes per ara és prest, per dir-les.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3noticies.com.
Ja han començat les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç, que duraran aproximadament 5 mesos. Durant les millores, el trànsit de la variant es desviarà per dins el poble. Per mort d'aquestes obres, es desviarà, com dèiem, el trànsit del pont i afectarà el tram concretament entre la rotonda Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres, sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenen que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i han de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
D'altra banda, retarden fins a finals de juliol les obres per ampliar la rotonda que uneix la carretera de Sóller amb el camí dels Reis a Palma. Es tracta d'un dels punts més crítics dels accessos a la ciutat, ja que cada dia circulen prop de 50.000 vehicles i uneix l'Hospital de Son Espases, els polígons de Son Rossinyol i Son Castelló, en nuclis urbans com Son Sardina, Palmanyola o els pobles de la Serra. Les obres havien de començar aquest mes, tot just coincidint amb l'inici de l'estiu, quan baixa l'activitat als polígons, però no ho faran fins al mes de juliol. El motiu ha estat que el pla de seguretat no s'ha pogut adjudicar fins ara i aquest és un document molt necessari per executar els treballs, ja que s'allargaran mesos i s'haurà de desviar el trànsit per fases. Escoltam el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
Es tracta d'una obra amb un volum de cotxes de 48.000 vehicles diaris. Per tant, és complicat, no?, haver de posar una ruta alternativa per tal de que aquestes obres estiguin acabades i que el trànsit no se vegi afectat, no? Però donarem les màximes garanties perquè se pugui garantir aquesta fluïdesa.
Mentrestant, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui el conveni de col·laboració entre Cort i Limàs per a la gestió de les bonificacions de l'IBI a famílies nombroses. El consistori podrà verificar la vigència i validesa dels títols necessaris, evitant tràmits addicionals i simplificant el procediment administratiu. Cal recordar que en el marc de la baixada històrica d'impostos impulsada aquesta legislatura, l'IBI preveu bonificacions per a les famílies nombroses que aconsegueixen el 90% de la quota en el cas d'habitatges amb un valor cadastral de fins a 200.000 euros i el 50% en la resta d'immobles. La portaveu de l'equip de govern municipal és Mercedes Celeste.
Aquest pagament completa ja la subvenció total que tenien, que era de 139.060 euros i que s'havia concedit a la Federació de Veïns de Palma per les seves activitats de 2025 i 2026. Per tant, amb aquest fet d'avui se fa una passa molt important en el desbloqueig de les subvencions municipals.
I això en Cervera, en unes hores a les 11, està previst un ple extraordinari amb un únic punt del dia, la renúncia del Vale Jaume Cervera presentada el passat 28 de maig. La decisió forma part de l'acord de governabilitat al qual van arribar PP i Independents per Son Cervera, Calamió i Calabona a les eleccions de 2023, pel qual el popular estaria al capdavant del consistori els tres primers anys del mandat i al darrer hi haurà l'independent Pep Cervera. Dia 20 de juny es farà un altre ple extraordinari on es farà el canvi oficial de valia. D'aquesta manera, arribam a les 8:55 minuts, la informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Són les 8:55 minuts. En aquests moments actualitzam quina és la darrera hora. Vos ho deim ja des de fa uns minuts. Els bombers de Mallorca actuen des de primera hora del matí en un edifici que ha patit un incendi en un bloc d'habitatges a Magaluf. Són apartaments on és un bloc alt on han mort dues persones. Quatre han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases i a l'Hospital de Son Llàtzem, i també hi ha diverses persones que estan sent valorades in situ, valorades als llocs dels fets, perquè han patit ferides, han resultat ferits, per exemple, per inhalació de fums. És una informació que en aquests moments estem actualitzant perquè els bombers de Mallorca encara actuen en aquest bloc d'habitatges que, com dèiem, ha patit un incendi que s'ha produït des de primera hora del matí i ja hi ha dues persones que han mort a causa de les flames. Ara, d'aquí uns minuts, al butlletí informatiu, vos ampliarem la darrera hora sobre aquest incendi, ara parlant de cultura. Parlant de cultura, com és habitual en aquests moments, en aquesta alçada de l'informatiu matí, avui a les 7 de l'hora baixa, Ratacorner celebra el retorn de Lluna creixent sobre el Tàmesi, de Gabriel Gené Manila, una obra que va escriure el 1993 i que per l'afany de novetats del mercat literari va quedar descatalogada. Ara torna al mercat, però a més en català i en castellà també, per fer-la arribar a la gent de parla castellana. Una idea de Dolmen i la nostra editorial que promet ser la primera de tota una sèrie de rescats literaris. Els grans autors de les lletres balears de vegades es queixen que hi ha llibres imprescindibles que no poden tornar, i han de dir que sent una figura més que consagrada de la literatura illenca, Gené Manila encara dubta, encara pensa si aquest llibre agradarà o no a la gent.
I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha afalagat molt aquest projecte de Dolmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
I en concret aquesta novel·la, Lluna creixent sobre el Tàmesi, és especialment emotiva, hem de dir. Ara són les 8:57 minuts, actualitzam, com dèiem, l'informació sobre aquest incendi a Magaluf. Perquè tenim a l'altra banda del telèfon el batle de Calvià, José Antonio Amengual. Bon dia.
Juan Antonio
Mengual, perdoneu, bon dia.
Bon dia a tothom.
Quina és la situació en aquests moments, en aquest punt? Ho hem estat dient, sabem que al Manco dues persones han mort en aquest incendi que s'ha declarat a un bloc d'habitatges. Què vos heu trobat des d'aquí, l'Ajuntament i els serveis d'emergències?
Pues bueno, des de que primera hora que s'ha donat l'alarma a les 5:23, s'ha actuat de tot d'una, bombers, policia local, guàrdia civil, i han intervingut, s'han trobat un foc molt violent i ara les conseqüències s'estan valorant i el que ha hagut és que ha hagut pues, dos fallecidos, quatre traslladats i després ha hagut altres persones que s'han tingut que s'estan valorant encara i s'està mirant quina és l'evolució, però en qualsevol cas la intervenció ha estat immediata. Hem de lamentar que dos morts i potser els que s'han duit cap a zones passes pues, s'ha de veure com va la seva evolució, però estem en un moment molt crític. Encara els bombers estan intervenint dins l'edifici i valorant les conseqüències. Tenim ara ja assumptes socials de l'Ajuntament de Calvià per valorar el reallotjament de la gent que s'haurà de sortir de casa seva, perquè no se pot entrar a l'edifici de moment. I estem en ple procés de feina i d'avaluació. Hi ha la policia judicial mirant tenim la policia local que també activada, el 061 que ha muntat una carpa, un punt sanitari avançat, i estem tot treballant, veient que recuperar la normalitat i lamentar moltíssim la mort d'aquestes dues persones i tenir ara temps per analitzar què ha estat o què no ha estat i ja els tècnics i els professionals ens aniran dient. Qualsevol informació que puguem tenir l'avançarem.
Hem sabut per part d'emergències que hi havia gent que estava que era atesa in situ en el lloc dels fets, que per tant de moment no s'ha valorat que s'han de traslladar a centres hospitalaris, però sí que s'ha fet aquesta valoració entre ells alguns bombers, imaginant que la virulència de les flames era molt intensa i que per tant aquests professionals han hagut de fer feina de valent per intentar treure com fos aquesta gent de l'incendi.
Així és, han tingut que... Jo he vist imatges que ha hagut gravades en vídeo de veïnats i les flames impressionen moltíssim. Pensa que és un tercer pis, però des del carrer a un centre és una planta menys 1. És com un edifici que dona cap a la mà i ha estat molt virulent i valorar sobretot la rapidesa dels bombers i que no ha hagut més ferits.